clica't!
Això és Clica't, el nostre programa a Catalunya Ràdio.
Hola a tots. Comencem una aventura on el que pretenem és que entengueu el món que ens envolta i alhora que us divertiu i participeu. Cada setmana trobareu un nou contingut a la nostra web, tots relacionats enguany d'una manera o una altra amb el Petit Príncep. Aquest nen de cabells daurats serà la nostra font d'inspiració durant tota la temporada. I volem que ens hi acompanyeu i que ens ajudeu a fer-ho possible. Esteu preparats? Doncs som-hi! Avui hem decidit parlar de la selva, més ben dit. Va, parlarem d'un trosset de la selva. Antoine de Saint-Exupéry, que és l'autor del Petit Príncep, comença el llibre descrivint una imatge que va veure un dia en un llibre de la Selva Verge. Era la imatge d'una boa que es menjava un animal. I la pregunta que us fem és la següent. Teniu clar què és la Selva Verge? Mireu, per si de cas, nosaltres us ho volem explicar avui. La veritat és que havíem pensat fer un viatge al Llampec, a la selva amazònica, però al nostre director no li ha fet massa gràcia. Aquesta selva de què us parlem és a l'Amèrica del Sud, i es diu així perquè la creua el riu Amazones. Com que no hem pogut viatjar al final, hem buscat un lloc, aquí a Catalunya, on puguem trobar un trosset de selva amazònica, i encara que sembli impossible, l'hem trobat. És el bosc inundat del Cosmo Caixa de Barcelona. Què us sembla si ara hi fem una visita amb algú que el coneix molt bé? Vinga, va, som-hi. Abans de començar la visita, us presento la Montse, que és la nostra tècnic de so i que és la persona que juga amb la música i amb els sons. Sons com, per exemple, aquests. Uau, uau, uau. Un altre dia us presentarem la seva taula màgica de sons. Prou, Montse, prou, prou, que ja sé que en tens molts. Prou, no cal sentir-los tots avui. Avui, Montse, el que necessito és que vagis a discoteca i busquis músiques que tinguin relació amb la selva, d'acord? Perfecte, la Montse ja és a discoteca. I mentre la Montse busca les músiques, us explicaré que hem convidat l'Àlex Pérez. Un moment, sisplau, que la Montse ha deixat oberta la porta de discoteca i és impossible, com veureu, parlar així. Un moment, eh? Montse! Montse! Tanca la porta, sisplau! Montse! És evident que no em sent, la Montse. Deu estar ballant. No sé si busca música, es balla o què fa. Espera un moment, que tanco la porta i, no, i torno, eh? No marxeu, eh? Un moment, eh? Ara, molt millor. Us deia que per parlar del bosc inundat del Cosmo Caixa de Barcelona n'hem convidat el responsable, que és l'Àlex Pérez, que és biòleg. Ell ens farà de guia per aquesta visita sonora que farem d'aquí a uns segons. Ah, mira, ja torna la Montse. Has trobat músiques relacionades amb la selva? Sí? Ai, que bé! Va, nois i noies, comença la nostra visita al bosc inundat. Ah, Montse... Què és això? Sí, sí, el llibre de la selva. Sí, ja ho sé, que és el llibre de la selva. Però escolta'm, és que estem parlant seriosament amb aquests nois i noies que ens escolten i em poses aquesta música. Va, que no ens concentrem. Ara veig els elefants. Un, dos, un, dos. Montse, em sap greu, però aquesta música no em serveix. Montse, vés-te-la. Com els elefants, estàs ballant? Deixa aquesta música, posa'm una altra. Vinga, som-hi. Ah, vinga, molt millor. Ja, ja, no té tanta gràcia, ja ho sé. És que crec que aquesta música ens ajuda més que no pas l'altra. Som a punt d'entrar al bosc inundat i el primer que us vull explicar és que el seu nom no és inventat, sinó que els brasilers de la selva amazònica anomenen així les parts de la selva on l'aigua és la gran protagonista. Concretament, el nom que utilitzen és Igapó, que significa bosc inundat. I com és un Igapó? Doncs l'Àlex Pérez, el responsable del bosc inundat del Cosmo Caixa, ens ho explica.
El bosc inundat és una zona de terra ferma que durant la temporada de pluges i també quan ha acabat, doncs, com els rius creixen molt de cabal, doncs, ofeguen, inunden una sèrie d'àrees que fins aquell moment no hi eren. i per tant els arbres que viuen allà doncs, durant un període de diversos mesos l'any han de viure amb totes les arrels enfonsades dintre de l'aigua, etcètera, etcètera.
Per tant, ja sabem que un igapó, o bosc inundat, existeix en realitat i que és un bosc on els arbres tenen les arrels dins l'aigua. Això vol dir que les plantes i els arbres que trobarem han d'estar acostumats a viure amb molta aigua. Una altra característica important de la selva amazònica, l'aixafogó. Estem parlant d'una zona que es troba a l'Equador, que ja sabeu que és una línia imaginària que el que fa és dividir la Terra en dues parts, l'hemisferi nord i l'hemisferi sud. El fet d'estar tan a prop de l'Equador fa que la temperatura sigui gairebé sempre la mateixa i molt alta, prop dels 30 graus. Com que hi ha tanta aigua i moltes plantes que també respiren, es genera molta humitat. Si combinem temperatura alta d'una banda i humitat de l'altra, tenim l'aixafogó. I això vol dir que amb una samarreta i uns pantalons curts en tindrem ben bé prou per caminar, això sí. Heu d'estar disposats a mullar-vos, perquè a la selva amazònica hi ha una estació de pluja on plou tot el dia i una estació seca on plou estones cada dia. Si alguna vegada aneu al bosc inundat del Cosmocaixa, fixeu-vos que cada quart d'hora aproximadament cau una pluja ben fina. I després de totes aquestes explicacions, crec que esteu preparats per entrar al bosc inundat. La primera pregunta que li farem a l'Àlex és si necessitarem un matxet per avançar-hi, com a les pel·lícules.
Això no és una imatge real. Tu pots caminar per la selva força bé. El que tenim són molts arbres grans i molts d'arbres petits que van creixent al voltant i, per tant, és molt poca la llum que arriba al terra. Per tant, hi ha molt poca activitat vegetal al terra i llavors pots caminar força bé. Allà on s'ha obert una clariana, que llavors sí que poden començar a créixer d'altres, etc., sí que es formen més matolls i es fa una mica imprescindible caminar amb el matxet, no? Però no és el més habitual. Si és una selva madura i ben respectada, pots caminar força bé. I a vegades fins i tot segueixes els camins que també van obrint altres animals, com tapirs, per exemple, que són grans i fan, diguem-ne, via, no?, per la selva.
Ho teniu clar, oi? Si hi ha arbres, no hi entra el sol. I si no hi entra el sol, no hi ha plantes de terra i, per tant, no cal matxet. Si no hi ha arbres, hi ha sol i plantes. I, per tant, com si fóssim Indiana Jones, necessitarem un matxet. Per tant, poseu el matxet a la motxilla. I, sobretot, el repel·lent de mosquits. Hi ha un munt de mosquits al bosc inundat de la selva amazònica. Això sí, gairebé tots són a les capçades dels arbres. Ja veureu que els arbres que hi trobarem tenen un tronc molt llarg perquè creixen molt buscant la llum del sol. I les fulles, els fruits, les flors, tot es troba a les capçades. Per tant, allà és on trobarem els ocells, els micos, els insectes, tots els animals que s'alimenten de fulles o de fruites. Aquests arbres s'han adaptat molt bé al lloc on viuen. Ja us hem explicat que les seves arrels sobreviuen perfectament, tot i estar dins l'aigua. I ara us explicarem com s'ho fan per traslladar les llavors. Ja sabeu que les plantes i els arbres necessiten l'ajuda d'animals o el vent per traslladar les seves llavors i que creixin altres plantes o altres arbres de la seva espècie. Doncs bé, els arbres del bosc inundat el que fan és utilitzar els peixos. Fan caure els fruits a l'aigua i els peixos se'ls mengen. I com que continuen nedant, traslladen les llavors dels fruits a un altre indret. Curiós, oi? És una relació ben estranya entre arbres i peixos, com aquests que ens explica l'Àlex Pérez.
El pirarara, que és el Fractocephalus, que és un peix gat molt gran, blanc i negre, que menja molt de fruits, i també el tambaquí o el pacú, que són aquestes piranyes negres, que a més estan molt adaptades, la seva boca està adaptada realment per trencar les nous, i a més el sistema té aquí com uns plecs als narius, que fa una mena de turbulències i de fluxes perquè l'aigua passi més ràpid i llavors tingui millor olfacte i pugui detectar l'olor que fan els fruits quan arriba amb l'aigua, no? I els arbres se n'aprofiten d'aquests peixos per dispersar les seves llavors.
Ja que parlem de peixos i del riu Amazones, si visiteu el bosc inundat del Cosmocaixa, no us perdeu el pirarucú o arapaima. Segur que el reconeixeu molt ràpid. És el peix de riu més gran del món i és carnívor, però que no us faci por, menja peixos. Us explicaré una cosa ben curiosa de l'arapaima. Són els pares els que tenen cura de les cries i les amaga a la boca si hi ha algun perill. I parlant de la boca, mireu què ens diu l'Àlex Pérez.
Té un os que l'utilitza com si fos una llengua, que és molt rugós, és com un raspall, i els indis de la zona l'utilitzen precisament per això, com una mena de raspall.
Hem parlat dels arbres, hem parlat dels peixos. I què us sembla si ara parlem de mamífers? N'hi ha més de 800 diferents a la selva amazònica. Podríem trobar, per exemple, un ocelot, que és un lleopard petit, micos, moltíssims micos als arbres, un jaguar, perillosíssim però també difícil de trobar, i un altre de preciós, precisament al riu del bosc inundat, el dofí rosat de l'Amazones. També són molt comuns els capibares i precisament en trobarem una al Cosmocaixa. És el rosegador més gran del món i un gran nedador. Al bosc inundat no descarten que en un futur no gaire llunyà hi puguin tenir micos també. Seria increïble. I encara hem de parlar de dos animals més, molt comuns al bosc inundat. La gran anaconda, la serp típica de la zona, la més pesant del món i també la més llarga i, esclar, una de les més perilloses. I, finalment, les més disciplinades, les formigues talladores de fulles, que s'anomenen ata. Tot i que les veureu tallar i tallar fulles, no us penseu que això és el que mengen. El que fan és utilitzar les fulles que tallen per fer un fong del qual s'alimenten. De les formigues n'hauríem d'aprendre una cosa importantíssima. El més important per elles no és un únic individu, sinó el grup, el col·lectiu. Per això, cada una té una feina molt concreta que ens explica l'Àlex.
Les castes que se'n diuen estan molt ben diferenciades per mida i tenim les més petites que estan sempre conreant, les mitjanes que són les que surten a fora per tallar les fulles i agafar-les, i de fet n'hi ha d'altres formigues petites que es queden a sobre de la fulla a vegades per defensar-la i evitar que alguna vespa posi els ous, que serien unes vespes paràsites, i que no interessa portar aquests ous dintre del formiguer perquè farien malbé a la colònia. I evidentment els soldats són els més grans i la reina, que només el que fa és posar ous.
Aquí s'acaba la nostra visita a l'Igapó amb l'Àlex Pérez, el responsable del bosc inundat del Cosmocaixa. Si mai hi aneu, penseu en tot això que hem explicat. I res més, fins a la setmana que ve, que ens tornarem a trobar per aprendre i descobrir.
Això és Clica't, el nostre programa a Catalunya Ràdio.